Comencem, això, poso l'ordinador a gravar i tu i jo anem xerrant, tranquil·lament. Vull dir,
Vale.
pensa que això no surt en directe, és a dir, que és un tema de... que aniré traient els talls i, per tant, vull dir que
Per
no
fer-me
pateixis.
una idea de quan m'he d'enrotllar per entendre'ns, més o menys quan preveus que duri en total, és una cosa curta o llarga?
No, més llarga que curta. Tampoc molt llarga, perquè a mi em sap greu, però... És més de xerrar com si estiguéssim fent una birra, com, vull dir, tranquil·lament, vull dir, amb rigor i tot, però vaja, que és més de xerrada distesa, i no tant per amb respostes curtes, sinó el que et doni, és a dir, tu vés xerrant i... Home,
Vale,
si
va.
veig que t'allargues moltíssim, ja t'ho diria, però
Vale.
això.
Vale, tu em fas saber. I tu m'has dit que és una mica així en broma, no? Que tu
Sí.
defensaràs una mica la postura que l'home no ha arribat a la
Sí,
lluna, no? Perquè...
fent el guió estava pensant que, o sigui, em costava aquest punt de vista de dir jo no m'ho crec perquè hauré de fer teatre i tal, i em sap, la fórmula que utilitzaré és, hi ha un amic meu, jo no ho tinc clar, diré que jo no ho tinc clar, no ho tinc molt clar, però hi ha un amic meu que diu que sí, que l'home no ha arribat, i llavors aniré exposant els seus arguments i tu me'ls vas tombant perquè són bastant cutres, com veuràs, i tindràs més dades i més coneixement com per tombar-los.
Bueno, veurem. Vale.
Sí,
Sí.
doncs ja et dic, després a banda et faré més preguntes més enllà del que és això, és a dir, més de la conya aquesta de si hem arribat o no a la Lluna, més de la teva feina i dels projectes que teniu entre mans i coses de futur.
Vale,
Sí?
perfecte. Sí.
Perfecte. Ah, també al final li he demanat a l'USART, la nostra meteoròloga,
Sí.
que ella és física, i li he demanat que si podia fer, com que jo soc un veí de ciència, no tinc ni idea, si podia fer dues preguntes, ja te les posaré i tu li respons amb ella.
Vale, aviam
Està
fins
gravada
ara.
ella ja, i això.
Vale.
Vale? Com les ha gravat aquest matí. Doncs, bueno, doncs, si et sembla, poso això a gravar i ja li anem fotent. Espera't, Vale. A veure, sí, provant. Molt bé.
Hola.
Sí. Ara estem a 6 hores, no?, de diferència, Jordi.
Sí.
6 hores de diferència, endavant. Vale, molt bé. Doncs bé, Jordi, explica'm primer quina és la teva feina a la NASA.
Doncs jo vaig arribar fa 2 anys i mig, estic en el Centre Espacial de Goddard, al costat de Washington, i concretament estic treballant en la part d'enginyeria d'un telescopi espacial que llançarem, de fet, d'aquí 2 setmanes. El nostre experiment consisteix en observar estrelles que estan a uns 40 anys llum, més o menys, en l'infraroig. I dins d'aquest projecte, en concretament, jo estic treballant amb la part de telemetria, que és enviar senyals i comandes des de terra al telescopi. La part d'apuntament, és a dir, apuntar el telescopi a l'espai amb una precisió, seguint les estrelles, i la part d'elèctrica i de disseny electrònic, bàsicament. És a dir, és un projecte bastant innovador perquè no s'ha fet mai el tipus de telescopi que nosaltres farem, és un interferòmetre concretament, i és un telescopi que consta de dos miralls i s'ha fet. I combinant la imatge de dos miralls obtens una resolució igual que obtindries amb un telescopi que tingués una lent igual a la distància entre els dos miralls. Sé que és una mica complicat, però bueno, en resum, que amb un pressupost més baix es pot fer millor ciència. I això sempre s'ha fet a la Terra, però mai s'ha fet a l'espai. Llavors el nostre projecte es llançarà amb un globus d'heli a uns 40 quilòmetres d'alçada, més o menys, és 4 cops més alt del que volen els avions. I si la missió funciona bé, la idea és fer un futur telescopi del mateix estil en òrbita. Seria una missió molt més cara, molt més pressupost, però primer s'ha de fer aquesta prova per veure que realment això és factible i dona bons resultats.
I aquest telescopi per què servirà?
Doncs la idea principal és estudiar la formació de clústers estel·lars, que vol dir observar com es formen les estrelles en altres galàxies. Observarem en l'infraroig, això ens permetrà discernir quants nuclis... Perquè el problema és que quan tu mires amb un telescopi molt gran, amb un telescopi que està a l'espectre visible, perdó, no pots veure quantes fonts de llum hi ha realment, perquè totes les llums s'ajunten i tu no pots saber quantes estrelles hi ha allà. Llavors nosaltres ho mirarem amb l'infraroig i amb això podrem saber quantes estrelles hi ha allà, quins materials tenen i fins i tot si hi ha planetes que estan circulant, transitant, es diu tècnicament, per davant de l'estrella, podríem detectar-los també.
Sí, resumint seria una grandíssima lupa per veure, per posar, no?, a més enllà del que és el sistema solar.
Sí.
Resumint molt, molt, molt a lo cutre, eh? Ja t'ho dic. No, Déu-n'hi-do.
Sí, de
I
fet,
com...
bueno,
Sí.
sí, més enllà del sistema solar, però sempre dintre de la Via Làctia, que abans he dit una altra galàxia, realment no, és dintre de la Via Làctia.
Val. I com arribes? Després ja parlarem un altre cop, del que esteu fent ara, de la feina que esteu fent ara. Però tu com vas arribar fins al lloc on estàs ara. I el fet aquest de deies que portes 2 anys allí, és arribar-hi 2 anys i mig, i ara estàs fent estàs participant en aquest gran projecte. Com ho fa un noi d'aquí, de Catalunya, no sé d'on ets tu, però
De
de Signe,
Masnou.
per arribar fins allà?
Bueno, no, a través de la Universitat Politècnica de Catalunya vaig poder anar a una universitat francesa, que depèn del Ministeri de Defensa, en realitat, però és una universitat d'aeronàutica que té convenis amb la NASA. I doncs jo ja sabia que antics estudiants havien pogut arribar a la NASA a través d'aquesta universitat francesa. I res, quan vaig anar a França, doncs em vaig moure i res, al final vaig aconseguir fer el meu projecte fi de carrera a la NASA i quan vaig acabar, doncs simplement em vaig quedar, vam allargar fins al llançament i bueno, i ara segurament més temps també.
Però suposo que no estava sol aplicant per aquesta beca o per aquesta possibilitat d'anar a la NASA, no? Quanta gent hi havia?
És que realment no hi ha un procés d'aplicació per no americans, és a dir, si ets americà sí que apliques a través d'una plataforma que es diu OSSI, però si no tens nacionalitat no pots ni inscriure-t'hi, no? Llavors jo ho vaig fer per altres mètodes, diem, jo vaig buscar el meu projecte, vaig veure que m'agradava, m'interessava, i jo directament vaig entrar en contacte amb el investigador principal de la missió i li vaig dir que estava molt interessat en el que estaven fent, li vaig donar punts de vista meu sobre el que estaven fent, el que havia trobat, com creia que podia contribuir en el projecte, i vam estar en converses, ell i jo, varis mesos, i al final doncs em va dir que em faria el visat i que em venia aquí per 6 mesos. I realment es va portar molt bé aquests primers 6 mesos, jo també suposo que vaig fer la feina i a partir d'allà doncs vam extendre i aquí estic.
Home, això està molt segur d'un mateix, no? Perquè, és dir, clar, no deixes d'estar a la universitat i vas cap a un professional de la matèria que, ostres, en principi ha de dominar molt, i tu li dius, escolta, jo crec que això ho faré d'aquesta altra manera, vull dir, això s'ha de tenir nassos, no?, per fer-ho.
Sí, però és que jo tenia moltes ganes de venir aquí, eh? Vull dir, jo... Sí, vaig dedicar molts esforços, la veritat, vaig dedicar molts esforços mentre estudiava i tenia molt clar per això que ho volia fer, perquè la universitat, al cap i a la fi, és un medi per arribar a un destí, per mi no era el final i bueno, sí, potser vaig sacrificar altres coses en aquell temps, però al final, mira, va sortir i ha anat bé.
Ja de petit tenies aquest interès per l'aeronàutica o l'astronomia?
No ben bé. Fins que no vaig començar a veure les aplicacions que tenien les matemàtiques en el món quotidià, com podíem aplicar el que aprenia a l'escola de manera teòrica i quines aplicacions se li podia trobar, no vaig començar a interessar-me per tot el camp de l'enginyeria, la informàtica, l'astrofísica, doncs a poc a poc, a mesura que vaig anar avançant en els estudis i a la carrera, i després vaig anar a França, doncs ja cada cop ho vaig tenir més clar. I va ser una mica progressiu, en el meu cas.
I un cop arribes a la NASA, no? Una persona que ha fet aeronàutica que li agrada tot aquest camp, què hi ha després? És que és una mica com arribar al Barça, no? Allò de dir, ostres, he arribat al Barça i ara després on vaig?
Ja, no sé. És
Estic
molt...
avançant en el temps perquè encara hi ets i només faltaria. Però això, no? De dir, ostres, és ja arribar al top, com si diguéssim, ja no pots fer més?
No, no, i tant que es pot fer més. Jo, en el meu ideal, m'agradaria fer una empresa del sector pròpia. Jo veig que això és molt vocacional, treball. Jo ara mateix estic molt immers en tot aquest món de científics i d'enginyers i estic disfrutant i aprenent molt. Però en un futur m'agradaria provar algo meu, algo propi, la veritat. Amb el que estic aprenent aquí i amb els contactes i la gent que estic coneixent, crec que estic... espero estar... construint una base per poder-ho fer en un futur, però bueno, Després, si no és això, hi ha indústries privades del sector aeronàutic també que estan desenvolupant tecnologies punteres i també serien molt interessants. Això sí, en general això es fa aquí als Estats Units.
Això t'anava a dir ara, dic, pel que expliques, tot fa pinta que això és cada dels Estats Units, perquè aquí a Catalunya poca cosa hi ha, no? O a Europa, fins i tot.
Sí, la veritat. Bueno, quan estava a França veia que hi havia altres opcions, a França sobretot, i a l'Agència Espacial Europea, o sigui que també és una alternativa. A Catalunya no estic molt informat ara com està el tema, sé que hi ha una empresa de drons, que la Universitat Politècnica ha participat en la missió d'enviar el robot a Mart, van fer una placa. Però sí, suposo que seria més difícil si volgués tornar, no ho sé ara.
A nivell més personal, ho portes bé, això, a viure allà als Estats Units?
Ah, sí. No, jo m'agrada la vida que tinc per aquí i sobretot la gent, vull dir. Sí que el que faig m'agrada molt i les instal·lacions i tot, però la gent amb la que convisc dia a dia i la vida que porto aquí realment és el que més m'omple.
Gent de tot el món, no? Suposo.
Sí, és bastant divers. Hi ha bastants americans a la NASA, però com que estic a Washington, D.C., hi ha el Banc Mundial, el Banc Iberoamericano del Desarrollo, l'FMI, hi ha ambaixades, o sigui que realment és una ciutat molt multicultural, també. O sigui que fora de la feina sí que és molt divers.
Escolta, si et sembla, parlem això del que et comentava abans de l'arribada de l'home a la Lluna, perquè avui t'hauria de felicitar, no sé si tenies present aquesta dada, potser sí, perquè just 21 de juliol del 69 va ser quan l'home es diu que va arribar a la Lluna.
Sí, ho tenia present, tot i que el 21 de juliol depèn de a quina zona horària estem, no?
Sí, a nosaltres ja no ens toca, vull dir, ja nosaltres hem passat de... Aquesta
Sí.
ja no és 21 de juliol per nosaltres i a l'hora... Bueno, no, jo crec que a l'hora que va arribar ell, no? Que em sembla que eren a les 2 de la matinada, hora dels Estats Units, per tant entenc que hora catalana també devia ser 21 de juliol. Però vaja, en tot cas, 47 anys, com dèiem, de l'home a l'arribada de la Lluna, tot i que hi ha gent que diria 47 anys des que als Estats Units es van inventar una mentida, perquè jo tinc algun amic, jo no acabo de tenir clar. No tinc molt clara la meva posició al respecte, però sí que tinc algun amic que diu que l'home no ha arribat a la Lluna. I jo el que et volia fer és, ostres, per sortir de dubtes i per explicar-li, poder anar al meu amic i dir-li, escolta, noi, sí, l'home que sí que ha arribat a la Lluna, i m'ho ha dit un noi, un tio, que treballa a la NASA, és a dir, per tant, m'ha donat m'ha respost amb rigor i m'ha dit que sí que hi ha arribat i aquests són els arguments. Si et sembla, jo t'explico una miqueta el que ell m'ha dit. I tu em vas dient, a veure si els arguments són una autèntica animalada o sí que podrien ser factibles. Si et sembla, comencem. Ell em deia que les fotografies, que després van circular i que va fer circular la NASA i els Estats Units, la petjada, per exemple, de l'Armstrong és molt clara, com si la Terra de la Lluna fos humida, però que, clar, la Lluna diu que no hi ha humitat i que això és impossible.
Bueno, fa una mica de gràcia a mi discutir sobre aquests temes, la veritat, perquè ho veig molt evident. Però, bueno, el tema de la petjada, aviam, a la Lluna està exposada a constants impactes de meteorits. Per tant, la seva superfície està formada es diu, d'una espècie de pols, que és com talc, perquè ens entenguem, que es diu regolito, concretament, tècnicament. Però és un pol, una pols, sí. És una pols molt fina que el que fa és doncs, que a la que tu poses un peu o qualsevol objecte a sobre d'aquesta superfície, la forma de l'objecte en qüestió es queda marcada perfectament perquè és una pols tan fina que fa que la forma es quedi completament marcada. Després, no hi ha humitat, òbviament que no hi ha humitat allà perquè no hi ha aigua. Però sí que s'han fet testos posant una sorra molt semblant, no la mateixa de la Lluna, perquè van portar poques mostres, però una sorra desenvolupada sintèticament, molt semblant a dins d'una càmera de buit, sense humitat, i a una temperatura molt propera a la que hi ha a la Lluna, i es va fer una prova amb una bota igual, exactament igual, fent una petjada, i es va comprovar que fins i tot sense humitat i amb el mateix tipus de material es va quedar una petjada marcada. Sí, que aquest argument.
Aquest amic també diu que, amb això de la petjada, que la nau, l'Apolo 11, no deixa cap cràter profund. És a dir, que no, aparentment és com si no passés.
Home, el mòdul lunar, per començar, la gravetat a la Lluna és més baixa que a la Terra. Crec que són potser 4 vegades més baixa, però independentment d'això, el mòdul lunar, quan a Terra...
Pesaria menys a la Lluna.
Sí. Sí, passaria menys. Però el mòdul lunar, en aterrar, no és que caigui de cop com una pedra a plom, com un pes mort, sinó que tenia uns motors que feien contrapropulsió per fer que l'aterratge fos soft, fos suau,
suau.
Suau, això. O sigui, que el fet de que deixi cràter o no deixi cràter no vol dir res. Fins i tot avui en dia estem veient els coets de SpaceX que aterren en un dron a l'aigua, en el mar, i quan al moment de tocar la superfície ho fan a una velocitat molt baixa, o sigui que no ha de per què deixar cràter.
Mira, més arguments. Ell em deia, es preguntava, diu, com pot ser que es fes una retransmissió en directe l'any 69, no? Que per tot el món, que 600 milions de persones ho van veure, si pràcticament aquí no es feien ni partits de televisió en directe?
Bueno, perquè la tecnologia que feia servir la NASA encara no estava disponible pel gran públic. Això passa amb gairebé tot, no? Sempre es desenvolupa una cosa, ja sigui per l'exèrcit o per la NASA, per organitzar governamentals, i després doncs es posa a disposició del gran públic.
Després parlarem d'aquest tema, eh? No et pregunto més sobre aquesta qüestió perquè després el recuperarem. Però més arguments. La bandera es veu clarament com oneja, la bandera dels Estats Units que va penjar l'Armstrong, que clava, vaja, i diu que això és impossible perquè l'espai no hi bufa el vent.
Bueno, és veritat que no hi bufa el vent, però això no vol dir que una superfície no pugui onejar si ha estat prèviament manipulada. La bandera, en el moment aquest en què oneja, el famós moment que els fanàtics de les teories de la conspiració aquesta teniu, dieu que oneja, però això és perquè just abans de prendre la foto, l'Armstrong havia clavat la bandera a la Lluna, i del moviment del propi pal es va transmetre a la bandera, a la tela, per entendre'ns, i va seguir onejant després, i per això es veu movent. Però si tu la deixes clavada i esperes a que pari d'onejar i després la deixes allà, no onejarà més, perquè no hi ha cap factor extern que la pugui fer onejar.
A les fotografies també em diu que no s'hi veu cap estrella, en canvi des de la Terra sí que veiem estrelles.
Bueno, això de les estrelles depèn de molts factors de la càmera. Per començar, del temps d'exposició. Després, de la resolució de la imatge. Pensa que aquestes imatges es van fer amb càmeres antigues, a més es van tenir que comprimir, i fins i tot si fas zoom concretament a la foto, sí que es veuen estrelles, es veuen punts. El que passa que potser no es veu completament la Via Làctia, doncs per un tema de contrastos de la fotografia, no? Perquè la Lluna té una reflectivitat molt alta, el terra de la Lluna té una reflectivitat molt alta, i fa que les parts més fosques, com és l'espai exterior, on hi ha les estrelles, es vegin amb menys claretat en la imatge.
Ai, ara em sents, no? Sí.
Sí.
És que havia tancat el micro. Ara venen dues preguntes bastant, per ell, bastant de pes, i que per ell són concloents. No són tan tècniques, potser són més polítiques, però ell es preguntava com és que cap altre país no ha anat a la Lluna. Només ha anat als Estats Units.
Bueno, el tema d'anar a la Lluna va ser sobre la carrera espacial, no?, amb Rússia. I al moment... Ai, perdó, un moment, és que m'estan trucant ara.
No pateixis.
Perdó. Podem tornar a començar aquesta pregunta?
No, et preguntava això, que com és que... T'ajunto una altra pregunta, que és una banda... Per què cap país ha anat? I després, per què... Bueno, respon-me primer aquesta, això. Per què cap altre país ha anat més enllà dels Estats Units als anys 60?
Doncs la missió de l'Apolo va ser originada contra la Unió Soviètica per a veure qui de les dues grans potències que llavors estaven a la Guerra Freda arribava primer a la Lluna. En el moment en què un dels dos va arribar, el fet de que l'altre hi volgués anar va perdre pes. Després hi ha temes de que a la Lluna no hi ha molt a fer, és a dir, si s'hi ha anat, s'ha vist el que hi ha, però no es pot extreure energia o aigua o algú que pugui servir-nos aquí a la vida a la Terra. Són missions molt cares. En el cas de les missions Apollo va costar 24.000 milions de dòlars de l'època. I és un cost molt gran per als beneficis científics que pot portar a partir d'ara. Hi ha altres experiments que es poden fer avui en dia, com l'Estació Espacial Internacional, que et poden portar a situacions d'ingravidesa i pots fer molts, molts experiments sense un cost tan alt. I, per cert, la Xina ha dit que volia anar a la Lluna. I els Estats Units va intentar tornar-hi a anar l'any 2009, però es va cancel·lar el programa per sobrecost, justament.
De fet, ell també deia, ja acabem amb aquestes teories, que l'home, no, ell deia, una de les qüestions per les quals jo sé que no hi ha anat és que l'home no hi ha tornat a la Lluna. O sí que hi ha tornat.
Sí, no? Les missions Apollo van fins a la 17. A la 11 va ser el primer aterratge que tothom coneix i després van haver-hi 6 missions més que van aterrar de la 11 a la 17, excepte la 13, que va ser la problemàtica que molta gent potser coneix per la pel·lícula Apollo 13. Però sí, l'home ha anat a la Lluna, ha aterrat a la Lluna 6 vegades i per tant 12 persones han trepitjat superfície lunar.
Ostres, i els altres no se'n sap, més enllà dels, no, dels tres mítics, els altres no, no, poca cosa se'n sap, no?
Sí, no, no, no són tan famosos ja, però sí, sí, sí que hi han anat.
I d'aquella gent que deia que tot plegat estava rodat en un plató de televisió, que de fet ho havia fet l'Stanley Kubrick, això no s'ha matat per enlloc tampoc, no?
No, no, la veritat és que jo l'altre dia els hi comentava als meus companys de pis, no? Que jo vinc a una casa on som 7 i 6 dels 4 veiem a la NASA i a l'hora de sopar jo els deia, escolta, és que m'han dit que volen que parli sobre si l'home va anar a la Lluna o no, o si és una pel·lícula o què va passar. I clar, hi ha gent que viu amb mi que tenen 70 anys que estaven en aquelles missions, bueno, al final d'aquelles missions i es van posar tots a riure. I clar, parlàvem d'això de la peli, i clar, jo vaig començar a pensar i dic, si tota aquesta història de l'Apollo 11 resultés que fos un muntatge, pensa una cosa, els directors, els productors, els càmeres, els actors, els 400.000 enginyers de la NASA que van treballar durant 10 anys en aquestes missions, tota aquesta gent haurien d'haver guardat el seu secret de per vida. O sigui, és una cosa bastant inviable, ja que fins ara ningú ha dit res de que tot això fos un muntatge. Seria la pel·lícula amb més extras de la història, crec jo. O sigui que només ja pel tema, per lo que es representaria socialment, tenir que convèncer tanta gent perquè mentís, ja crec que això no, no té cap sentit. Però bueno, després estan tots els motius científics i tècnics que si vols en podem seguir parlant.
No, no, crec que m'has convençut. De fet, veia l'altre dia al Twitter del Buzz Aldrin que deia que si no haguessin arribat a la Lluna que els russos ja s'haurien encarregat d'explicar-ho per davant i per darrere.
Clar, clar, clar. Després s'ha de veure també tota aquesta gent que defensa la teoria de les conspiracions, no? Qui són, no? Qui ha creat aquesta idea? Quins seguidors tenen? Qui la defensa, si tenen base científica o no? I també, doncs, els interessos o el nitx de mercat que pot haver-hi darrere d'aquestes teories, no? Si hi ha un cert públic que segueix totes aquestes idees falses, doncs aquí hi ha un espai per als productors o pels divulgadors acientífics per divulgar aquestes teories sense cap base científica, no? I poden aprofitar i treure diners també, o sigui que jo crec que això és una mica el que passa, sincerament.
No, 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 sí, evidentment que penso com tu. Merci per entrar al joc,
No, no.
de la conya aquesta. Ara, reprenem que també és un fil no més seriós, però continuant. Em comentaves ara que vivies amb gent, amb 7 persones, i que alguns havien arribat a enganxar les últimes missions lunars.
Sí, sí, realment jo visc una casa bastant diversa. aquí a les afores del campus i sí, tenim un veterà a casa nostra, un senyor que és un personatge, ara està més centrat en temes de meteorològic, amb satèl·lits del temps, però hi va entrar Goddard a l'any 73 i la missió a Apollo, oficialment l'últim vol va ser l'any 72, o sigui que, bueno, ho va agafar i ha estat amb gent involucrada i bueno,
Tu ni t'hi
doncs.
veus, aquí, 40 anys més.
No, 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 ara no. No ho sé, ja, la vida no, mai se sap, però no, no. Tinc ganes de conèixer altres coses, també.
Jordi, mira, ara et deixaré sentir un document de veu, a veure si espero que el puguis sentir bé, que no hi hagi problemes, i em diràs a veure què et sembla. Un segon.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Què, se't posa la pell de gallina quan ho sents o què?
La veritat és que sí. A més, són unes paraules molt encertades, jo crec, que fan reflexionar, no? Després de tot el que ha viscut la humanitat, no només sers humans, sinó també animals, espècies biològiques de tot tipus que han habitat la Terra, i que aquest home fos el primer en arribar en allò que tothom ha vist tota la vida, que és la Lluna.
Tu m'explicaves, em vas explicar per preparar l'entrevista, que no amb l'Armstrong, però sí amb l'Aldrin. Tu fins i tot ja has pogut parlar, no?
Sí. Vaig tenir la sort de que va venir aquí, doncs al principi, quan jo vaig arribar, portava aquí uns mesos, i va venir a fer una xerrada sobre la seva experiència a la missió Apollo 11, el seu entrenament que va tenir en els anys anteriors, i també el que té en ment avui en dia, que és colonitzar Mars. Aquest home, des de que va tornar de l'espai, ja no hi ha tornat a anar, però està molt ficat en que la pròxima missió espacial gran que faci la NASA sigui arribar a Mart. I vaig tenir la sort de parlar amb ell, sí, de conèixer-lo una estona i de veure com ho explicava en primera persona.
Ara sí que parlarem més endavant del tema Mart, però ja més a nivell personal. Ell és una persona que viu, perquè clar, o sigui, aquest home és una personalitat històrica per a la humanitat, perquè és de les poques persones i ha fet els primers que va poder tocar la Lluna. Ell viu fart d'aquesta història o estava encantat de que li preguntin i de fer conferències i d'explicar com va anar tot?
Crec que porta molts anys sent un centre, un focus mediàtic. I, bueno, ell, la conferència i tot, i després parlar, això molt bé, però bueno, sí que se'l veia que, clar, imagina't, jo crec que tota la vida la gent fent les mateixes preguntes, els mateixos comentaris, doncs suposo que una acaba una mica ple de tot això. Però bueno, tot i així va ser, no, va ser molt amigable, molt receptiu i va ser molt, molt agradable.
I a més, clar, és aquell moment que passes a la història, però que dius, hòstia, jo passo a la història, però que passa a la història és el primer, l'Armstrong. I ha de ser com, ostres, una cosa espectacular d'arribar a la Lluna i dius, ostres, per res no he sigut jo el primer humà que fot el peu a la Lluna.
Sí, no, crec que sí que té una mica aquesta sensació, no ho sé, la veritat, no m'ho va dir, però bueno. Sí que després vaig llegir que ell sempre ha dit que li hagués agradat ser el primer i això, però bueno. L'Armstrong també tenia una bona carrera dilatada i estava també molt preparat per ser ell el primer. De fet, ell era el comandant del Eagle, que era la càpsula lunar, el mòdul lunar.
De fet, els tripulants de l'Apollo 11, en aquell moment, o sigui, tenien la certesa que arribarien a la Lluna, perquè, clar, ells estaven com si fossin colon, no? O sigui, estaven arribant a un lloc on no hi havia arribat ningú, estaven entrant en un espai on no hi havia hagut home abans. I tota aquesta incertesa, ells tenien molta incertesa o certesa de dir, ostres, arribarem segur, no hi ha cap perill, o estem engegant un camí que no sabem cap a on ens portarà.
Bueno, la veritat és que abans de l'Apollo 11, les missions Apollo anteriors, de la UAL 10, havien estat l'entrenament i els processos previs al llunissatge. Llavors sí que s'havia orbitat la Lluna abans, a les missions anteriors, però mai s'havia baixat a la superfície, ni tornat a pujar, fer el que es coneix com a rendezvous, que és bàsicament ajuntar-te amb el mòdul que està orbitant al voltant de la Lluna, ajuntes la càpsula que acaba de despegar de la Lluna i llavors ho juntes a les dues parts i després tornes a la Terra. Aquesta part sí que no s'havia fet mai en òrbita lunar. Sí que s'havia fet en òrbita terrestre, per això. I per això hi ha les càpsules Gemini, que és el programa anterior a l'Apollo. Hi ha el programa Mercuri, que és el primer que van posar un home en òrbita, la Gemini, que són càpsules que es van orbitar a la Terra i ja es van practicar algunes d'aquestes tècniques d'ajuntar dos naus espacials en òrbita, i després hi ha el programa Apollo, que va arribant a la Lluna. Però sí que és veritat que ells mai havien aterrat, vull dir, mai ningú havia baixat des d'òrbita lunar a la superfície. I això sí que era una mica, jo crec, todo o nada, era una mica arriscat, perquè havien d'anar moltes coses bé i després havien de poder despegar de la Lluna, perquè si el motor d'ejecció no funcionava bé, es quedaven allà per sempre.
Hi havia algun punt de no retorn quan, en aquest viatge? De dir, hem passat d'aquí i ja no... O sigui, ara per massos hem d'arribar a la Lluna perquè si no ja no podem tornar?
No. Jo, bueno, jo crec que podien arribar a la Lluna, orbitar-la, agafar inèrcia per entendre'ns, com, bueno, no sé si tècnicament, i tornar cap a la Terra. El punt de no retorn hagués estat un cop ja et desenganxes del mòdul lunar i comences a baixar a la superfície. Llavors, a partir d'allà, sí que has de baixar i després enlairar-te una altra vegada, suposant que tot va bé.
Ara parles de l'òrbita lunar i de la terrestre. Quines diferències tenen una amb l'altra?
Bueno, bàsicament, la massa de la Lluna és més petita. Per tant, la força, la velocitat que necessites per orbitar la Lluna a una certa distància és menor. Bàsicament és diferència de masses entre Lluna, Terra, igual que les òrbites que es fan al voltant de Saturn o Júpiter tenen altres propietats perquè els planetes són més grans.
Parlem ara, sí, dels reptes que teniu per davant, com deies, un d'ells, o i, per exemple l'altre ni tenia la banya ficada, és el fet d'arribar a Mart. Crec que és una realitat, si més no, una sonda, que sí que s'hi ha arribat, però una cosa és això i l'altra és l'home arribant a Mart. Això és ciència ficció o és una... pot ser una realitat dels propers anys?
No, no, això, la NASA està molt posada amb això. Ja estan any rere any pressupostant diners per fer els passos previs en aquest objectiu final. Ja s'han enviat diversos robots i satèl·lits, de fet hi ha robots allà, com el Curiosity, per exemple, que està explorant la superfície marciana. I la idea és a l'any 2030 fer el primer aterratge amb humans a la Lluna.
A Mart.
Ai, perdó, a Mart.
Però què implica aquest viatge? És a dir, és un viatge de no retorn o és un viatge com el de la Lluna que sí que tindria retorn?
No, no, és un viatge de retorn, òbviament. No, no, la idea no és sacrificar astronautes per això. És un viatge per això que duraria 2 anys, a diferència de les missions Apollo que duraven 5-6 dies. Això seria de 2 anys de duració i la idea és anar primer a unes missions d'observació i després tornar, i bueno, com el mateix que es va fer a la Lluna, i després aterrar-hi i amb l'objectiu de descobrir aigua, descobrir fonts d'energia que es puguin ser reutilitzables. I bueno, ara la NASA ja, de fet aquest últim any va tenir el primer astronauta en òrbita durant un any sencer per veure com li afectava la ingravidesa en el cos humà. Estan ja fent experiments de cultivar menjars a l'Estació Espacial Internacional, perquè clar, en 2 anys has de ser capaç d'emportar-te llavors i plantar vegetals en or, vull dir, de camí. I bueno, ja s'estan fent molts passos, per això també s'està desenvolupant la càpsula Orion, que és una càpsula que es farà servir per entrar a Mart, i s'està desenvolupant també el SLS, que és un tipus de coet molt més potent que fins als que s'han fet de molt més potent que els que s'han fet fins ara, que serà utilitzat també per arribar a Mart.
I és això de l'Space Launch System, no? L'SLS?
Sí. Sí,
I,
sí.
Això que, i el vostre projecte hi participa o està involucrat d'alguna manera en aquestes fites al camí per anar cap a Mart?
A Goddard, el meu projecte en concret no, nosaltres ens dediquem a observar fora del sistema solar. A Goddard sí que hi ha diverses sondes, diversos satèl·lits que s'han enviat a Mart per estudiar la composició atmosfèrica, per estudiar el planeta, i d'una manera o altra doncs, tots els 10 centres de la NASA que hi ha doncs, col·laboren estretament en aquesta missió.
Quina és la importància per la humanitat que l'home, un cop ha arribat a la Lluna, ara arribi a Mart? És a dir, què ens pot aportar com a humanitat?
Bueno, primer crec que és assegurar l'existència de l'espècie humana, sincerament, perquè tard o d'hora jo crec que s'haurà de fer aquest pas. I el dia que es vulgui fer tampoc és una cosa que es pugui fer de la noche a la mañana, com es diu, no? Llavors... És un primer pas per colonitzar altres planetes. Després, també... Bueno, és difícil predir, no?, les invencions tècniques i científiques que es poden fer en aquest procés, no? Quin retorn tindran a la societat aquí a la Terra, però bueno, en totes les missions espacials s'ha demostrat que s'han inventat coses que després han estat molt útils per nosaltres, no? Com el GPS, que avui en dia tenim al mòbil, detectors de fum, panells solars, sistemes de purificació d'aigua, que això és una altra cosa que també s'hi està treballant ara, per purificar l'aigua durant aquests 2 anys que durarà el viatge. Després, motivar, jo crec que té... Tot el tema d'exploració espacial té un sentit bastant gran pels nens, nenes, joves, estudiants, per motivar-nos també a seguir anant més enllà del nostre límit, no? Per seguir inspirats i per seguir motivats al dia a dia. O sigui que també té una part, jo crec, social que és molt important.
El primer punt que comentaves, aquest que pas necessari per la humanitat en el sentit de si no volem quedar-nos en aquest planeta que potser, bueno, potser no és que és finit i si hem d'anar al ritme que creix la humanitat, creus que és això, no? És a dir, que és un punt de colonització fins a ja no d'extreure recursos, sinó potser d'anar a viure a Mart?
Sí. Si podem trobar una font d'energia a Mart, jo crec que amb energia podem fer tot. Òbviament el nostre cos no està preparat per viure en aquella atmosfera ni en aquelles circumstàncies, però es poden fer medis que siguin fàcils, que siguin adaptables, que, perdó, es poden fer medis en els quals el ser humà s'hi pugui adaptar fàcilment. I com diu Mart, diu altres planetes més endavant, o potser fora del sistema solar fins i tot, però per això és un camí molt llarg i ara el que estan fent és posar petites pedres per arribar-hi un dia i crec que és un...
Però és això, no? Que l'objectiu final o no final, vaja, el següent objectiu, ja és anar molt lluny, com deies també, després de Mart, seria això també de, que en part és, entenc que és la teva feina, que és aquest fet de descobrir nous planetes fora del sistema solar.
Sí, de fet, la NASA s'està invertint molts diners també, moltes missions en descobrir exoplanetes, que es diuen, que són planetes que estan orbitant altres estrelles que no siguin el Sol. Sí que és veritat que queden molt lluny, quedem molt lluny per algun dia poder-hi arribar o anar-hi, però sí que s'està fent molta recerca amb exoplanetes, amb estrelles similars al Sol, que puguin tenir uns planetes en una òrbita habitable pel nivell de radiació, que hi hagi aigua, òbviament, i bueno, hi ha planetes candidats i s'esperen els propers anys amb els futurs telescopis aprendre'n més d'aquests planetes.
Hi ha algun límit? És a dir, fins on podrem arribar primer a conèixer i després a desplaçar-nos físicament els homes a l'espai?
Home, sí que hi ha límits hi ha límits per començar la velocitat de la llum, però bueno, tot i així estem molt lluny. Avui en dia les naus que estan en òrbita viatgen uns 20.000, 28.000 quilòmetres per hora, o sigui que si no és amb propulsió nuclear, ho veig difícil assolir velocitats molt altes. Però bueno, després hi ha límits de radiació també. Hi ha planetes del sistema solar en què no és possible que l'home s'hi pugui ni tan sols apropar perquè hi ha nivells de radiació molt alt o perquè hi ha components químics que ens destruirien al moment. Llavors sí que hi ha límits, però la idea és trobar objectius que siguin factibles també.
Ara que parles de la velocitat de la llum, perquè això, o sigui, 28.000 quilòmetres hores a què circulem ara, l'arc mil·lenari o una velocitat de la llum, quan seria això?
Doncs són 300.000 quilòmetres per segon.
Ah, per segon.
Per segon, sí. O
Val,
sigui
sí que queda
que...
una miqueta lluny.
No, queda molt lluny.
Ara que anàvem al tema pel·lis, i el que m'estàs explicant de l'objectiu de les missions més properes a Mart, que em venia, evidentment, al cap directament la pel·li de The Martian. No sé si l'has pogut veure, tu.
Sí, la vaig veure.
I realment és que el que m'estaves explicant, dic, ostres, això és el que he vist jo a la pel·lícula. Realment serà així el futur? Reprodueix amb fidelitat les condicions de vida també del que seria el planeta, aquesta pel·lícula?
Totalment, de fet, és que la pel·lícula s'ha inspirat en experiments que està fent la NASA, o sigui que és al revés. Sí, per exemple, les plantacions que fa, òbviament que la pel·lícula és a gran escala tot, no? Però com deia, a l'Estació Espacial Internacional s'estan fent molts experiments diàriament, des de fer cafè, fins i tot, una cosa tan tonta com fer cafè, des de produir peces amb impressores en 3 dimensions, veure si la ingravidesa afecta la manera com es solidifica el material, o des de cultivar enciam en òrbita. O sigui que els productors de la pel·lícula, de fet, van estar molt en contacte amb la NASA perquè tota la pel·lícula fos el més realista possible. Òbviament amb els tocs de ciència-ficció que té, no? Però és molt, molt plausible tot el que fan a la pel·lícula.
És que realment, que com estàs explicant, i tal com ho explicaves, em venia al cap les imatges, no?, d'ell plantant, d'ell, no sé, d'intentar sobreviure per tu mateix allà, perquè, evidentment, dels recursos que hi ha a mar no pots viure. No, no, t'agrada també el cinema de ciència-ficció, t'agrada?
No sóc un gran fan, la veritat. Fins a un cert límit, sí. Però coses que són...
O sigui, coses que més o menys siguin reals, tipus aquesta de Martian o... Doncs
Sí.
això, eh? Sí, que se'n va més d'Ophelia, no tant, eh?
Sí. No, aviam, és que sempre intento trobar, com era una pel·lícula d'aquestes, no? Sempre l'analitzo amb una òptica una mica més des del punt de vista d'enginyeria, no? De com s'ha fet això, com s'ha dissenyat, seria físicament possible fer un aparell o un sistema que faci això que estan descrivint. Llavors, quan hi ha coses que se'n van una mica massa del que jo sóc capaç d'entendre, doncs no, desconfio una mica i no m'agrada tant.
A la pel·li també hi ha un moment, o sigui, al final, que ell l'acaben tornant a la Terra amb l'ajuda dels xinesos, si no vaig errat. Creus que és indispensable com a metàfora, eh? Ja fins i tot, que per fer aquestes missions sumar els esforços de potències com són això, altres potències espacials com puguin ser la Xina o qualsevol altra? És a dir, que l'home, per arribar fins allà, més enllà del que és la NASA, hi hagi d'haver unes sinergies amb altres potències mundials?
Sí, jo crec que és bastant important això. De fet, avui en dia ja s'està fent. A l'Estació Espacial Internacional hi ha una parada d'europeus, de l'Agència Espacial Europea, hi ha altres astronautes japonesos, hi ha russos, hi ha americans. O sigui que, tot i les discrepàncies polítiques que tenen en molts d'aquests països que estic dient, que tothom les coneix, quan es redueix a la ciència i a portar alguna cosa positiva per a la humanitat, doncs ajunten forces i es nota que les coses van millor, és el que estan fent realment, perquè, per exemple, els Estats Units ara mateix no té un sistema per enviar astronautes a l'espai. Tot ho fan a través dels coets russos, no? Per tant, això és un sistema col·laborat. Després els Estats Units envia tots els experiments, l'aliment, amb missions de revestiment, però els astronautes en si volen amb coets russos, per exemple. O sigui que això ja és un exemple de cooperació que estan fent en el món científic i crec que el seguiran fent.
Ara, abans us he apuntat, però m'agradaria que sempre se'm pogués explicar alguns dels avenços que ha introduït la indústria espacial a la nostra vida quotidiana sense que nosaltres ho sapiguem. És a dir, avenços ja no tant dels que potser vindran en un futur, que si en tens algun o penses, ostres, crec que això que estem fent nosaltres ara serà aplicable al dia a dia de les persones, sinó coses que ja són realitat avui en dia.
Bueno, la veritat és que es desenvolupen molts materials, moltes vegades, o tecnologies concretes o patents específiques que després no és que sigui un invent, sinó que és un invent que es fa servir en moltes coses que l'usuari final té, no? Per exemple, a la missió Apollo 1 va haver-hi un incendi a la càpsula, es van morir malauradament els tres astronautes que hi estaven, i a partir d'allà la NASA va desenvolupar un material resistent al foc, que al final es va convertir, van evolucionant i això és el que fan servir avui els bombers en els seus equipaments. Però després hi ha les càmeres digitals, per exemple, que avui tots la tenim una al mòbil, coses tan tontes com els joysticks que la gent té en els mandos, els comandaments de les consoles, doncs això els va inventar la NASA, detectors de fum, també es van inventar els panells solars, que ara jo crec que no se'n veuen molts, però d'aquí uns anys ja començarem a veure que els cotxes són elèctrics, els avions seran elèctrics, o sigui que això tindrà bastant de pes a la que es faci una mica més eficients. El GPS, que he dit abans, també és un exemple molt clar. O sigui que sí que hi han invents que després tenen un retorn a la societat.
No, no, és que aquesta idea la trobo fascinant, aquesta idea, no?, de dir, ostres, nosaltres hem estat allà, som punters, hem estat assajant, no?, hem estat provant coses, per exemple això, no?, tenim un problema, van morir aquests tres astronautes cremats, què podem fer, què podem pensar, no?, i a partir d'aquí és tot plegat, és anar fer avançant l'home en el seu dia a dia, ho trobo brutal, això.
Sí. Detectors de fums, com deia, o també es van inventar unes gomes específiques per la missió que després van evolucionar i avui en dia és el tipus de goma que estan en els pneumàtics dels cotxes. O sigui que hi ha moltes petites coses en aquestes missions tan grans que després se'ls hi troben aplicacions que en el moment en què s'inventen encara no existeixen les aplicacions finals. Saps?
Brutal. Ja anem acabant, Jordi. Tenim una companya, el que et comentava abans aquí a la ràdio, que és meteoròloga, llicenciada en física, que és la Mònica Usart, i com que he pensat que jo, a veure, jo de ciència poc en sé, és a dir, periodisme i poca cosa més, el que sí que li he demanat és que et faci una pregunta, així entre col·legues de ciència, jo suposo que us entendreu, i tu ja, d'això ja li respons amb ella, eh? Aquí et deixo la pregunta de la Mònica.
A veure, Jordi, jo em vaig jugar la vida per aconseguir un d'aquests vols suborbitals que arriben fins a uns 100 quilòmetres d'alçada, que pots veure la curvatura de la Terra, i sé que actualment estan en proves, però m'agradaria saber si aviat jo hi podré pujar en un d'aquests vols.
Què li hem de dir?
Que com està la seva compte bancària, número 1, perquè no seran pas barats aquests vols, però sí que hi ha empreses privades com la de l'Elon Musk, ai, perdó, del Jeff Bezos, del fundador d'Amazon, que estan fent experiments per portar gent a això, a 100 quilòmetres, a veure la curvatura de la Terra. De moment, sé que aquestes missions estan en períodes de testos. Hi ha una llista d'espera molt gran, o sigui que entre els diners i la llista d'espera crec que serà difícil. Després hi ha altres empreses com la de Virgin Atlantic, que és el fundador de Virgin Atlantic, de Virgin dels mòbils, dels discos, bueno, el Richard Branson, que té una empresa que es diu Virgin Galactic, com deia, que estan fent els mateixos tipus d'experiments. El problema és que van tenir un accident fa un any o dos i la seva missió, els seus projectes, va retrasar una mica. O sigui que crec que encara tocarà esperar una mica per això.
Ja li direm, doncs. I això, ara bé, pels que som una miqueta neòfits en la matèria, no sabem ara massa, un vol suborbital què és?
Bueno, és pujar molt amunt i baixar. a partir d'una certa alçada ja pots considerar que estàs fora, perquè clar, l'atmosfera, com saps, doncs, hi ha diverses capes, no? I a partir d'una certa alçada, doncs, es considera que estàs fora de l'atmosfera. Llavors, la idea d'aquests vols és bàsicament llançar amb un coet, observar una estona, en gravidesa també, i baixar amb un paracaigudes. És no posar-se en òrbita.
I, o sigui, la gràcia suposo que és observar la Terra i arribes a experimentar lo de la gravetat zero, no?
Crec que uns moments sí que ho experimentes quan estàs a dalt, just en el moment que deixen d'accelerar, crec que sí. Però ja et dic, de moment encara no s'han fet aquests vols, o sigui que és... Si vol experimentar la ingravidesa, li recomano que miri els vols que es fan amb un Airbus. Això es fa a Toulouse, es pot fer a França. I aquests avions fan un vol parabòlic i tens uns quants segons d'ingravidesa, o sigui que es pot experimentar. I si no, doncs els túnels de vent.
Més econòmic. Que es vagi preparant també la cartera, no? Per aquests vols de Toulouse.
Sí, però bueno, no recordo ara quan era el preu, ho sabia, però m'he oblidat. Però bueno, és molt més barat que els vols superbitals, eh?
O sigui, això en tot cas és més amunt que el que va fer el Baumgartner, es deia, el que va saltar i amb paracaigudes.
Sí, aquell va anar a uns 38 quilòmetres, més o menys.
I això seria...
A uns 100.
Sí, bastant més amunt. Jordi, deixo escoltar la següent pregunta, és la segona i última de l'USART.
A veure, jo sempre he pensat, Jordi, que dins de la immensitat d'aquest univers, segurament en algun altre lloc s'han donat les condicions necessàries, semblants a les nostres, perquè hi hagi vida. Tu creus el mateix? I si és així, penses que ens podrem posar en contacte amb ells, que tenim avui en dia prou eines com per contactar amb aquests altres éssers?
Com ho veus?
Home, jo crec que sí, que és molt probable. Aviam, és una cosa molt difícil de dir, no? Però si tu mires lo petits que som nosaltres, lo petit que és el sistema solar dins de la Via Làctia i lo que és la Via Làctia dins de l'univers, jo crec que és possible que s'hagin donat condicions semblants a les de la Terra i on s'hagi pogut desenvolupar vida. Una altra cosa és que s'hagi pogut desenvolupar vida intel·ligent i que ells també ens puguin contactar a nosaltres. Això és més difícil de dir, no? Perquè què és vida? Vida també són microbis i són bacteris, o sigui que d'aquí a que hagin desenvolupat per poder fer ones electromagnètiques i poder-se comunicar amb altres sistemes com el sistema solar, ho veig difícil. Jo crec que és possible, però a la nostra vida, al nostre temps de vida, ho veig difícil.
És a dir, que per aquest tema no hem de patir, eh?
No, no per ara, potser les futures generacions sí.
Ja s'entendran els que vinguin després. Jordi, moltíssimes gràcies pel teu temps i la teva generositat, eh?
Un plaer.
Ha estat molt bé. Mira, ja paro de gravar. Ha estat molt bé, ja et dic, d'aquí aprofitaré bastants talls. I ja et dic, moltes gràcies per entrar al joc aquest tot.